Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què tal? Molt bona tarda, com estem?
Iepa!
Què passa? Què passa? Què passa?
No, home, la música...
Ah?
És...
No et sona. Ara et sonarà més. A veure si sabeu... L'heu escoltada mai? Ara potser sí, som-hi! Ai, el Toni Manero.
El Toni Manero, la Fundació Toni Manero.
No.
No.
El Toni Manero real, ah. El John Travolta. Això és de Saturday Night Fever.
Imagina't.
Imagina't que
imagina't.
Té d'anys, això.
No en té d'anys.
Del 70. Bona com nosaltres, que també tenim anys, eh?
Sí, sí.
Ai,
sí,
Déu
sí.
meu. Doncs aquí estem un dia més. Avui és dijous i toca parlar, perquè ho tenim novament una temporada més, de Psicologia amb la Laura de Llarès.
Ah, molt bé, molt bé, molt bé. Doncs, per cert...
Sí.
Aquestes dades curioses que donem de la història del món, dic que la impremta de tipus mòbils va ser inventada per Johannes...
Oh, això ho vaig aprendre a l'escola.
Gutenberg.
Oh, sí, a l'EGB.
Ah, exacte.
Al segle XV, eh?
Imagina't. I això va revolucionar la difusió del coneixement. Ara ja la impremta pràcticament ha passat, com aquell que diu la història.
Tenien, però,
sí,
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 però esclar.
Però ja no és el mateix, no? I després també recordar que l'imperi Azteca...
L'imperi Azteca, sí.
Sí, sí, va, sí, que va existir a la Mesoamèrica, des del segle XIV fins al segle XVI. Ole, ole! Iepa! Avui estic llepero.
Feien sacrificis humans, aquesta gent, eh?
Es veu que sí, eh?
Ai, mare de Déu.
Es veu que aquests agafaven i poc els hi costava, doncs això, com bé dius, fer sacrificis humans, sí.
I recordeu que ja han començat i fins al 21 de setembre Andorra torna a ser la capital mundial de la gastronomia d'alta muntanya.
Mm? Sí.
Per quart any consecutiu, l'Andorra Taste reuneix a xefs internacionals i nacionals per donar a conèixer la cuina d'altura i degustar la millor gastronomia.
Del 17 al 19 de setembre viu en directe les jornades professionals al Prat del Roure en presència dels millors xefs internacionals i també nacionals. I per poder assistir presencialment als diferents debats i ponències, només cal inscriure's a la web andorrataste.com.
I recorda que del 19 al 21 de setembre també es pot gaudir de les jornades populars, uns esdeveniments a l'aire lliure per tots, amb tastets, show cookings, tallers de cuina pels petits i música en directe.
Així que ja ho saps, descobreix tota la programació de les jornades professionals i populars a l'andorrataste.com.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Heu pensat mai que les emocions s'han de regular? Com ho hem de fer? De què va aquest tema? No patiu, que tenim l'experta amb nosaltres aquí al Passeu sense trucar, com sempre, la Laura de Llarès, Psicologia. Hola, Laura, benvinguda.
Bon dia, Candela.
Què tal, com anem?
Molt bé, molt bé. Anem fent, anem fent.
Anem fent. Doncs que això és important, anar tirant, no?
I tant, i tant. És la base.
És la base, és la base. Emocions.
Emocions. És que... quan pensava en aviam de què podíem parlar a la ràdio, vaig caure en que havíem comès el gran error de no tocar prou a fons el tema emocional, que de fet és un error que s'ha comès al llarg de la història de la psicologia. Sembla mentida, oi?
I tant.
Però estem molt acostumats a parlar de creences, molt acostumats a parlar de pensament, acostumadíssims a parlar de conducta, perquè de fet és el primer que notem, perquè és el que és observable. Al final, la emoció no la podem observar de cap manera, no? El pensament tampoc, la conducta sí, i aleshores és el que més s'ha estudiat, perquè era el que podíem observar, no?
Sí.
Però sabem perfectament, els que ens dediquem a la psicologia, que la emocionalitat és molt important. I és tan important que a vegades ens fa prendre fins i tot decisions que són vitals, no?
Total.
Lo qual, imagineu-vos. Jo et proposo que comencem per definir, no?
Sí.
El que és una emoció, però des del seu vessant funcional, d'acord? Aleshores, les emocions les podem entendre com a respostes adaptatives. Què vol dir això? Doncs que ens ajuden a reaccionar davant del que passa, permetent que ens puguem adaptar millor al nostre entorn, amb la qual té una funció que és adaptativa. Però després també tenen funcions molt importants, com ja deveu sospitar, per la supervivència, no? Emocions com l'ansietat o la por, doncs ens alerten, ens mobilitzen i fins i tot ens orienten cap a la presa de decisions.
Sí.
Posem, per exemple dràstic i extrem, espero que no ens hi trobem cap dels que estem aquí, els que esteu escoltant, la Candela i jo mateixa.
Sí.
Però imagineu-vos que ens trobem, no?, en una situació extrema com pot ser un incendi. Aquí hem de prendre decisions i han de ser decisions molt ràpides, amb la qual no tinc massa temps de raonar. Segurament serà una decisió que passarà per la via emocional, no? Que passa a través d'una estructura que es diu amígdala, no? I han de ser decisions ràpides, que són les que et salven la vida al final, no? I després dir-vos que no hi ha emocions bones o dolentes, que aquest ha sigut un altre error. De fet, lamento molt encara trobar alguns posts per internet, no?, alguns vídeos d'emocionalitat negativa, emocionalitat positiva, això ens hem de treure del cap.
Fora, no? Doncs, vinga.
Les emocions no les podem etiquetar com a bones o com a dolentes. Sí les podem etiquetar com a agradables o desagradables. Això sí que és una realitat, no? Per exemple, l'ansietat o la por, o la tristesa o la ràbia, sabem que no són massa agradables de viure. Però no per això les etiquetarem com a negatives, perquè tenen la seva funció, no? M'ha posat uns exemples concrets.
Vinga.
Per exemple, la por, ja l'hem dit abans, ens pot avisar d'un perill, activa el nostre cos, és a dir, fer una activació fisiològica que ens permeti fugir o protegir-nos, no?, davant d'un risc. La ràbia ens impulsarà a poder-nos defensar i fins i tot a poder ficar límits, no? I això es veu molt amb les persones que tenen aquesta dificultat per dir que no, per ficar límits, no?, que fan el que jo anomeno l'efecte Coca-Cola, no?
I què fa? Quin és aquest? Sí?
Doncs és anar-te omplint mentre te van sacsejant,
sí,
fins que al final el tap ja no pot tapar i faig una explosió i llavors fico tots els límits de cop, no?
Sí.
No és el més saludable, però al final la funció de la ràbia és aquesta, és permetre't superar les coses, no? Defensar-te, posar límits. En el cas dels dolç, sabem que també hi ha una època en la que passem per la ràbia que t'incite a passar a l'acció, amb la qual ja veieu que és desagradable la ràbia, però té una funcionalitat, no? La tristesa, per exemple, ens ajuda a assimilar les pèrdues, a buscar consol, a parar, que és superimportant. Hi ha gent que no sap parar i al final necessita un cop de tristesa, de cansament, de baixón, per poder ficar un fre a la seva vida, amb la qual també és funcional, no? L'alegria, que aquesta és la que més ens agrada, no?
Clar, clar.
Aquesta, doncs, reforçarà les conductes positives. Quan una persona està alegre, quan una persona li van bé les coses, de cop sent la necessitat d'ajudar els altres, amb la qual és una emoció que a més té components prosocials, d'ajudar, de connectar, no?, amb els altres i amb la societat, i la sorpresa que ens prepara per aprendre i per adaptar-nos a tot allò que és nou, no? I això són una definició que em sembla bastant acurada,
sí,
i bastant realista, no?, amb el que serien les emocions i amb el paper que juguen. Ara us he dit les emocions bàsiques, sabem que també hi ha emocions més complexes, com per exemple la culpa, que n'hem parlat alguna vegada,
sí,
no?
Sí.
I que tindríem nosaltres. Com les diferenciem, les emocions complexes, d'aquelles emocions que són bàsiques? Normalment les emocions bàsiques les compartim amb els animals.
Ah.
Les emocions que són més elaborades o complexes són més pròpies de l'espècie humana.
Ah, carai. Ah.
Sí, perquè ja hi ha un raonament al darrere, no? I això és principal per poder diferenciar-les, no? Quan és necessari regular aquestes emocions? Quan deixen, quan perden la seva funcionalitat? I quan passarà això? Quan la intensitat sigui desmesurada, és a dir, que la emoció de cop i volta agafa una intensitat tan forta sí. que m'arribi a desbordar, m'impedeix pensar amb claredat, tinc dificultats per concentrar-me, per exemple, si agaféssim la ràbia, doncs en una discussió, sí. quan tinc aquest brot de ràbia tan fort, acabaré dient coses
sí, total,
que realment sí. no volia dir o que no volia dir amb el to amb el que l'estic dient, no? Mm-hmm. Doncs aquí m'he deixat emportar per la ràbia. També un altre punt important és quan la seva durada és excessiva, no? Quan es manté activa aquesta emoció durant molt temps, deixa de ser adaptativa. Per exemple, la tristesa, no? Després d'una pèrdua d'algú, aquesta tristesa és normal, però si aquesta tristesa es va cronificant i m'impedeix fer vida normal a mi, m'impedeix acceptar aquesta nova realitat, doncs aquí també deixa de ser adaptativa, no?
Total.
Quan apareix també en contextos inadequats. Això segurament també us ha passat, no? Que sentim emocions que no s'acaben de correspondre amb la situació real que estem vivint, no? Per exemple, quan tenim por constant de sortir al carrer, no? Perquè creiem que hi ha un perill, però que en realitat no hi ha cap perill objectiu, no? Això passa bastant en els trastorns de pànic. Doncs aquí també, com veieu, la funció de la emoció de la por sí. s'ha perdut, no?
Total.
I en comptes d'ajudar-me a adaptar-me, m'està boicotejant. I després, quan produeixen bloqueig o paràlisi, quan l'emoció ja no ens mobilitza, sinó que el que fa és deixar-nos completament aturats i sense cap capacitat d'actuació. Un exemple clar d'aquesta última és aquell estudiant que en l'examen es queda en blanc i no sap posar quasi ni el seu nom. No?
Fotut, això, eh?
és molt fotut, però passa, eh? I
sí,
passa
sí.
més sovint del que ens pensem. Doncs aquí teniu una mica quan... hem de començar a pensar en un tema de la regulació emocional.
Uh-huh.
Llavors aquí el que és important és que moltes vegades parlem molt del que és la regulació emocional, però no obstant fem cosetes, no? Cadascú fa el que pot, però no serien les estratègies adequades, com per exemple, i aquest és un clàssic, reprimir les nostres emocions, no?
Uh-huh.
Intentar no sentir res, amagar el que passa, no vull parlar d'això, perquè si parlo d'això m'emociono i això és fatal,
sí,
no?
Sí.
Quantes vegades
amb
algú li dius, ostres, com estàs? No vull parlar,
no
em vull parlar, ¿vale? Perquè no vull ara tenir un brot de tristesa o un brot de ràbia, no?
Uh-huh.
A curt termini ens pot semblar útil, perquè és veritat que quan les reprimim, doncs no les acabem de sentir, a llarg termini ens perjudica, perquè són acumulatives, no? I aleshores és quan, de cop i volta, l'efecte Coca-Cola que et deia. Vaig reprimint, i de cop i volta em surten en forma d'explosió, no?
Uh-huh.
Dintre d'aquesta repressió de les emocions, una altra estratègia que veiem bastant són les persones que eviten situacions que els generin emocions desagradables, no? I d'això sí que n'hem parlat alguna vegada, que aquí el que estem fent és un reforçament amb negatiu. Ojo amb el reforçament amb negatiu, perquè el que fa és incrementar més aquestes emocions desagradables i incrementar més la por a sentir aquestes emocions desagradables.
Ho hem d'enfrontar, no?
Exacte. Per tant, tampoc seria una solució adient, no? Una altra conducta que fem molt és ofegar les emocions en conductes tòxiques, no? I aquí doncs, hi ha gent que pot recórrer a substàncies com l'alcohol, drogues, menjar de forma compulsiva o, atenció a aquest últim que s'està veient molt, enganxar-se a les pantalles.
Mm.
És a dir, que em posaré al TikTok a mirar vídeos sense sentit, perfecte, perquè si no he de pensar, recordeu que quan estic emocionalment molt actiu generalment tinc dificultats de pensament, amb la qual cosa agafar un llibre i llegir-lo serà complicat, però el TikTok és fantàstic, perquè vaig passant vídeos, tinc molta estimulació, però res en concret.
Uh-huh.
I d'aquesta manera no penso i no sento, sobretot.
Uh-huh.
Vale? Llavors, això també és ofegar les emocions, i aquí hem d'anar molt al tanto tots, perquè la veritat és que estem bastant bombardejats amb
total.
El tema de
total.
Xarxes, no?
Total, total.
Després, una altra que estem veient molt és això de pensar en positiu, no? Hi ha molts llibres d'autoajuda. No és que jo estigui en contra, és al revés. Estic molt a favor de que la gent busqui, s'informi i intenti estar millor. Però sí que és veritat que s'està creant ara un paradigma de forçar un tipus de psicologia positiva que crec que no és bo, perquè el que fa és criminalitzar la persona que està passant per un mal moment, no? Aleshores, somriure és important, sí, però jo penso que plorar també ho és.
Ja. Mm? Ja.
I que no per plorar les coses t'aniran pitjor del que t'estiguin anant ara. Mm? I això és important. I després, projectar l'emoció en els altres. Això és, aquesta és molt bàsica i l'hem fet tots alguna vegada a la vida, que tens un mal dia a la feina o el que sigui, i arribes a casa i el que fas és pagar-ho amb qui estigui al costat, no?
O al revés, també. O al revés, no? A casa estàs
exacte.
Malament i vas a la feina i...
I ho pagues amb els companys,
exacte.
No?
Sí, clar.
És una projecció de la meva emocionalitat negativa cap a l'altra, no? I això també passa bastant sovint. Mm. Aleshores, anem a definir què és realment la regulació emocional,
no? A veure...
No? És la capacitat que tinc jo d'identificar, de comprendre i de gestionar les meves emocions, no? Això vol dir que modularé la intensitat, la durada i la manera en com podré expressar aquestes emocions. Expressar vol dir que deixo de fugir, eh? Per ficar-vos una metàfora que faci més fàcil la comprensió, seria com el nostre semàfor intern. Vosaltres sabeu que els semàfors regulen el trànsit, no? Que quan està verd, doncs, hi ha uns cotxes que passen, d'altres que no passen al mateix temps perquè no hi hagi topades, no? Que quan està àmbar vol dir que d'anar, doncs, amb més precaució, doncs aquí hauríem de ficar un semàfor intern. Per què? Perquè si deixo aflorar totes les emocions amb la mateixa intensitat cap a dalt, doncs el més probable és que hi hagi una explosió, no?
Mm-hmm.
Quines estratègies podem fer que siguin fàcils?
Vinga.
Primer de tot, identificar aquesta emoció. Com la identificarem? Pensant en la funcionalitat, ¿vale? Si tinc por perquè està passant algo o perquè imagino que pot arribar a passar algo, no? Llavors aquí jo ja tinc un indici de, vale, tinc por perquè estic molt activa fisiològicament, posem la paraula a la emoció. Estic tenint por. Només el fet de verbalitzar això ja demostra una acceptació del moment i ja estic deixant d'evitar, no? Estic trista, no tingueu por quan esteu tristos de dir-ho, perquè també estem en aquesta societat en què sembla que tot ens ha d'anar superbé tots els dies de l'any i que hem d'estar al 100% tots els dies de l'any, que això és la gran mentida, no?
Clar.
Per tant, poder dir estic trista, doncs és un dret que tenim i ens l'hem d'agafar, no? Reevaluar cognitivament el que ha passat. Si tinc una emoció, el que he d'entendre és que aquesta emoció no sorgeix de la nada, sinó que hi ha hagut un pensament que l'ha provocat. Llavors, davant d'una situació, si això ho hem parlat moltes vegades, dues persones davant de la mateixa situació la poden interpretar
diferentment. Clar, i tant.
Llavors, aquí sí que m'he de posar en qüestió i aquí sí que m'he de ficar en un paper actiu i fer una mica de detectiu, no? De dir, vamos a ver, què és el que he pensat, com ho he interpretat, per què m'ha fet tan mal aquest comentari. Petit indici, quan el comentari dels altres us fa mal és perquè en el fons esteu convençuts de que l'altre té raó, ¿vale? I aleshores, partint d'aquesta base, he d'anar a desmuntar aquest argument. De dir, vale, per què estic donant la raó a algú que m'està ferint? Aquí és on hi ha el problema, no? I aleshores hem de reavaluar la manera en com hem interpretat una situació o un fet i mirar si hi ha alguna altra explicació alternativa. Spoiler, sempre hi és. Sempre hi és. I aleshores hem d'anar a mirar una explicació que sigui més adaptativa. Ja no us dic positiva, perquè sovint caiem en la trampa d'autoenganyar-nos. No, a mi això és que no... Esto me ha dolido. Bueno, pues mira, ara m'invento que no m'ha fet mal.
No.
No m'ho creuré.
No, ser, clar, no.
No m'ho creuré.
T'estàs enganyant tu mateix, no?
Això m'ha fet mal, perquè en el fons penso que això, però bueno, si ho analitzo bé, potser dintre de l'esquema de coses greus que hi ha a la vida, no estaria al 100% i potser està en un 75%. I anem rebaixant, però sempre de forma realista. Després, molt important ocupar-nos del cos. Ja us ho he dit diverses vegades, però la ment i el cos no són entitats que funcionin per separat. És a dir, que si m'ocupo de la meva respiració i la rebaixo, la senyal que arriba al meu cervell és que el cos està en calma. Sabem perfectament que no som capaços d'estar en calma i estar amb ansietat a la mateixa vegada. Són dues respostes, clar, en diem processos oponents, són dues respostes que competeixen entre elles. Amb la qual cosa, si estic tranquil·la, és impossible que estigui sentint ansietat i a la inversa. Per tant, imagineu-vos, quan us diem el tema de la respiració, que pot semblar una xorrada, imagineu-vos si és important, no? Sí, és molt important ocupar-se del cos. Amb això també entren doncs, totes les tècniques d'expressió corporal, la dansa, increïble, increïble, per deixar que el cos s'expressi, exercicis com es poden fer a pilates o a ioga, també van bastant bé per connectar amb el nostre cos, que és una entitat que normalment tenim bastant abandonada.
Total.
I tècniques molt més senzilles com fer alguna activitat física. Però, ojo, aquí, canvieu-li el foco, eh? No és una activitat física per anar a demostrar que puc aguantar 20 minuts corrent, tampoc és una activitat física per anar únicament amb el pilot automàtic de vull perdre quilos, que normalment anem així i després aguantem un dia al gimnàs, no? I paguem 90 euros al mes per anar-hi un dia.
Sí, total.
Llavors, hem de canviar el xip, no? És una activitat física per desconnectar mentalment. I si anem amb aquest xip, és molt més probable que puguem gaudir que no pas si anem a demostrar-nos coses, no? Una altra tècnica que funciona és practicar el distanciament temporal. És a dir, que m'he de preguntar, ara estic veient les coses molt fosques i estic molt trista. Com ho veuré demà passat? No? I d'aquí un any? Serà tan important per mi? Anar ficant aquesta distància mental amb el que acaba de passar pot ajudar bastant a rebaixar la intensitat de la sintomatologia, no? Poder-nos expressar, això és importantíssim, ja sigui amb algú conegut, amb algun familiar, amb el vostre terapeuta de confiança, i si no és així, algo que us recomano moltíssim és boli, paper,
sí, no,
i escriure...
No, 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 no un teclat, no.
No, és escriure, molt millor en paper.
Escriure, sí, sí, clar, clar.
És molt millor en paper. No és un acte romàntic, però la veritat és que canvia molt la forma en com es raona quan escric amb un teclat a la forma en quan raono quan escric amb un paper, no? Llavors, quan escric amb un paper i si a més em deixo anar sense pensar si queda bé, si queda malament, és igual, això no ho llegirà ningú.
És per mi mateix.
Però em volco allà, faig un buidatge emocional i això també rebaixarà la intensitat que estic sentint en aquest moment, no? I després, autocura bàsica, és a dir, que, i això parlo, ficaré l'exemple amb les dones, és aplicable als homes, no amb l'exemple que ficaré, amb un altre, però, per exemple, nosaltres que som molt cícliques,
sí,
no? I que sabem que hi ha uns dies abans de la menstruació en què la emoció pot pujar fort i normalment pugen tristesa i ràbia, normalment.
Sí, sí.
Doncs en aquests dies, que són dies que jo puc preveure en el calendari, algo tan absurd com dir, vale, aquests dies, quina serà la meva autocura, no? Pues me faré un massatge, me faré un bany d'aigua calenta, em posaré res. No han de ser coses que siguin cares, sí o sí, no és sortiré a comprar-me un pantaló i em gastaré.
Ja.
Que si ho voleu fer, perfecte,
també
no?
Sí.
Però són petites coses de dir, pues m'agafaré una ampolla d'aigua calenta, saps? Me la prepararé, em faré el meu dinar preferit. Són petites coses que hem de fer conscientment per cuidar-nos en els dies en què estiguem més fluixos, no? I ara fico aquest exemple perquè és un clàssic amb les dones, però amb els homes es podria extrapolar a tinc una reunió molt important, sé que passaré nervis, què faré per cuidar-me després d'aquesta reunió? Miré a caminar, escoltaré la cançó, la meva cançó preferida i faré un parell de respiracions. He de tenir una previsió del que faré per rebaixar tota aquesta emocionalitat, no? Evidentment hi ha més tècniques que s'han de treballar amb consulta, que ja són tècniques més, com dir-ho, més avançades potser, no sé com,
quina paraula
aniria millor, que això sí que si hi ha problemes de desregulació emocional molt grans, sí que val la pena consultar, no? Estic pensant, per exemple, en problemàtiques d'ansietat que siguin molt grans tipus, trastorn de pànic, no? Quan em fa por sortir al carrer, quan tinc un atac d'angoixa, aquí sí que val la pena, no? Que consulteu amb un professional, però pel dia a dia el que us acabo de dir és superimportant.
Tenim eines, eh? Tenim eines, sí, que les podem fer servir, el que passa és que s'ha de saber que les tenim i per això tenim a tu, perquè ens,
claro,
ho expliquis. Clar, dona.
Aquesta és la nostra funció.
I tant, que sí.
Sí, però sí que és important aquesta idea de deixar de funcionar en pilot automàtic dia a dia, deixar de descuidar-nos i que cadascú tingui el seu maletí de coses que li funcionen. Jo al final us he dit coses molt generals.
Sí.
Aquestes coses generals les podeu transformar en específiques, de dir, doncs, a mi aquesta respiració m'agrada fer-la amb la meva cançó preferida i a ritme del tambor.
Adaptar-ho a cadascú, no?
Exacte, aquí hem d'adaptar-ho i tenir el nostre maletí d'eines de supervivència al dia a dia, posar-li un títol, també serveix, però que cadascú tingui molt clar què és el que farà per cuidar-se després d'una situació complicada. Perquè això és important.
Oh, i tant, i per això cal que ens escoltem més i ens coneguem més, el que
Exacte.
Diem sempre.
Exacte, el que passa és que no tenim temps per escoltar-nos i per connectar-nos amb
altres. Tenim temps per altres bestieses, també, és veritat, no? Però per un mateix...
Clar, perquè sortim de la feina i és molt més fàcil, i de fet enganxa molt més, mirar vídeos a TikTok,
sí,
que sentar i intentar connectar amb allò que m'està passant.
Clar, perquè tu et penses que mirant-te això o Instagram o el que sigui, t'esvairàs i tal, i no, és irreal.
Clar,
és,
realment, o sigui, arribes a desconnectar, però és una fugida endavant.
Per això mateix.
És aquesta la diferència, eh? Una cosa és connectar per rebaixar i l'altre és fugir.
Uh-huh.
El fugir és el que hem de tatxar del diccionari.
Doncs vinga.
I amb això no us estic dient tampoc que no pugueu fer les vostres sessions de TikTok,
No, no.
És el que estic dient.
Tot el seu moment. Tot el seu moment.
Però sempre que estigui detectant que estic mirant algo per fugir d'una altra història, aquí se m'ha d'encendre un pilot vermell.
Doncs a veure si és veritat. Laura de Llarès, que tinguis molt bona setmana i t'esperem ben aviat.
Igualment, una abraçada molt forta.
Adéu.
Adéu.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Què estem escoltant, Ricky?
Doncs estem escoltant la guitarra d'aquest personatge increïble que un dia com avui, 18 de setembre, però de l'any 70, ens deixava. És la guitarra del Jimi Hendrix.
Tornem demà. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres un dia més.
Adéu.